Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui, per motius de salut, no hem pogut realitzar el programa que teníem previst per aquest mes. Donat que hi ha temes que val la pena recordar i són d'actualitat, el programa que hem triat és el que vàrem fer el 13 de febrer del 2021, on parlem de com posar límits als infants i adolescents. I ho farem amb Míriam Tirado.
Quan observem les conductes d'alguns infants i adolescents, ens preguntem, els infants i joves actualment tenen prou límits? És necessari que tinguin límits? Els pares i mares estan preparats per educar els infants posant límits, tenint en compte que són necessaris pels infants? Segons Míriam Tirado, el tema dels límits és un dels més importants de tota la criança i educació dels fills. Són absolutament necessaris i ajuden l'infant a estructurar-se i a saber que sí i que no. En límits clars i conscients, l'infant pot desenvolupar-se amb seguretat. Els límits són tots aquells que tinguin a veure amb la integritat física, psíquica i emocional de l'infant. Tot allò que farà i es desenvolupi adequadament, dutxar-se, dormir, menjar, respectar els altres i a si mateix, coses importants que l'ajudaran a créixer d'una manera sana. No ho podem confondre amb les normes, que poden ser diferents d'una família a una altra, o d'una cultura a una altra. No entrar a casa amb sabates, recollir el plat de taula, etc. Ens costa posar límits clars i conscients, perquè no tenim clars, en primer lloc, els nostres propis límits. A què diem sí, a què ens fa bé i què no, de qui ens volem allunyar i de qui no, què permetrem dels altres i què no, quan hem de parar perquè el nostre cos m'ho demana i quan no. Aquesta desconnexió d'un mateix i dels propis límits fa que llavors, quan intentem posar límits als fills o filles, no els admetem amb claretat i coherència.
De tot això en parlarem amb Míriam Tirado, consultora de criança conscient i periodista especialitzada en maternitat, paternitat i criança. Es dedica a ajudar a mares i pares a connectar amb els seus fills. És periodista del Servei Informatiu de Catalunya Ràdio i col·labora en alguns programes de TV3 com Tot es mou o Planta baixa. També és coautora d'alguns llibres i publicacions sobre educació. Bon dia, Míriam.
Hola, bon dia.
A veure, ens podries dir d'entrada què s'entén per límits?
Els límits és tot allò que té a veure amb la integritat física, psíquica, emocional de les persones, en aquest cas, parlem de nens, doncs dels nens, i els ajuden a tenir estructura, a donar-los estructura i a saber què sí poden fer i què no poden fer, què és adequat per a ells i els pot beneficiar i què no. Que els ajuda a desenvolupar-se i que no, és a dir, hi ha moltes coses que no els van bé. I això, els encarregats de posar aquests límits i d'ensenyar quins són aquests límits perquè ells n'aprenguin i el dia de demà puguin valdre's per ells mateixos i tenir una vida on es puguin desenvolupar correctament, som els pares.
I llavors, si ens fixem ja en avui en dia, no? Diríem que els nens i nenes adolescents i infants tenen prou límits?
Pues això, com sempre, dependrà, no? Dependrà, és generalitzar, a mi no m'agrada gaire, no? Perquè bueno, hi ha de tot, com a tot arreu, no? Hi ha molta gent que sí, molts nens que sí, que tenen els límits molt ben integrats i a casa no tenen cap problema en posar-los, i n'hi ha d'altres que és més difícil, no? I que no ho tenen ben instal·lat, perquè pel que sigui, pues a vegades pues per dificultat dels pares o per desconeixement o pel que sigui, doncs els límits n'hi ha massa pocs o són més laxes o no són consistents. A vegades sí que tenim els límits, però no els apliquem amb consistència, no? I llavors representa que un dia no t'ho deixo fer, però al cap de no sé quants ja m'he relaxat perquè aquell dia estic cansada o el que sigui, i dic, bueno, va, màniga ampla, no? Això tampoc els ajuda, no? Perquè la informació que els dones és contradictòria i els límits han de ser molt clars i alhora han de ser coherents i consistents.
I Míriam, generalitzar no ho podem fer, no? Estic d'acord amb tu. Però potser sí que, no sé, es percep una tendència, no? Una tònica que potser avui en dia, no ho sé, no? Hi ha menys control o menys marcats aquests límits. No sé si també penses que aquesta tònica és així o no.
que depèn, clar, és que és molt... Això dependrà molt també de l'entorn on visquem, dels nens que coneguem. Jo, també, les famílies que recorren a mi són famílies molt preocupades per l'educació dels seus infants i, per tant, a mi jo no tinc aquesta sensació, clar, que realment ara això sigui xauxa. No tinc gens aquesta sensació. El que passa sí que és veritat... Que vivim en una època que no és fàcil criar, és a dir, a més estem en pandèmia, no? Que això també ho posa encara molt més difícil amb unes famílies que han de treballar mentre els seus fills molts han d'estar a casa perquè no hi ha extraescolars, perquè no ens podem relacionar amb altres persones o no poden veure els avis, i potser abans els avis doncs, ajudaven molt a casa. Hi ha tot unes circumstàncies que no ho posen fàcil. Aleshores, a vegades, uns límits que en unes altres circumstàncies serien molt més clars, imagineu, poso l'exemple de pantalles, no seria molt més clar, doncs no, pantalles, imagina, no? Només al cap de setmana i en moments molt puntuals. Ara, en aquesta situació, doncs els límits són molt més laxes, en aquest sentit, perquè hi ha una vida laboral que també s'ha de tirar endavant i els pares a vegades es troben molt entre l'espasa i la paret.
Sí. I tu quins límits creus que són més importants a l'hora d'educar? Una mica deixant en marge potser la situació que ens trobem ara, no? Però així en general, quins creus? Però
els límits tots són importants. És a dir, els límits no n'hi ha uns de més importants o uns de no més importants. Els límits, com que tenen a veure amb la integritat de les persones, amb el bon desenvolupament de les persones, tots són importants. El que després a vegades es confon amb límit és amb norma, no? I a vegades es pensa que una norma és un límit, i no, una norma és una norma... Imagina't, hem posat la norma de que no s'entri a casa amb sabates. Bueno, però si s'entra amb sabates no passa res, diguéssim que a ningú li afectarà això en el seu desenvolupament. Ara, per exemple, rentar-se les dents, anar a dormir, menjar a les hores que toca, descansar, tot el que implica que després el nen estigui més bé per poder-se desenvolupar, per poder jugar, per poder aprendre, etc. Sí, això són límits. I això és important que estiguin ben integrats i que els pares els transmetin d'una manera correcta. Llavors, les normes, cada família tindrà les seves. I les normes sí que són molt més arbitràries, no? Perquè en una família en posaran unes i en una altra família en posaran nosaltres, no? Una família posarà, per exemple, no es pot saltar damunt del sofà i una altra família li serà igual que se salti el sofà perquè tenen un sofà vell que tant els hi és, no? Això són normes i aquí les normes sí que el camp és molt ampli i que dependrà també, per exemple, de la cultura on visquem, del país on visquem. Ara, els límits és igual si estàs aquí, si estàs a la Xina o si estàs a Argentina. Els nens s'han de dutxar, els nens han de menjar les seves hores, els nens han de rentar-se les dents, els nens no poden picar, no poden tractar malament les coses que compartim, no poden destrossar coses, no es poden fer mal, no es poden autolesionar. És a dir, això tothom hi estarà d'acord, aquí a Argentina i a la Xina.
Sí, aquest aspecte que has dit, no?, de la integritat, penso que ajuda, no?, a entendre una mica el que són els límits.
Exacte.
De diferencials.
Sí, perquè moltes vegades hi ha com molta confusió, no? A vegades la gent es posa molt farruca amb coses que no... Per exemple, no? Ara ho posarem un altre exemple que és més fàcil de veure, potser, no? A l'hora de vestir-se, no? Un nen es vol posar un jersei i no un altre. A mi m'és igual, això. Mentre, ara que som a gener, es posi un jersei. M'és igual si tria el blau o el vermell. Això, en tot cas, no és important. Però que no pots sortir amb banyador al gener és un límit. Això sí que no et pots vestir amb banyador per anar al carrer. Ara, de la resta, posa't el que vulguis. D'acord? Sí, el límit està en el que afectaria que es pogués constipar o agafar una pneumonia. Però després hi haurà famílies que potser es posaran molt farruques amb... No, però ha d'anar ben mudat. Bueno, això ja és una altra història. Això, per què ha d'anar mudat? Això no l'afecta en res al nen. D'acord? I en tot cas és més unes ganes dels pares de que aquell nen vagi ben vestit, etc. Però no és un límit. El límit és el que pogués afectar la seva salut o que els altres nens se n'enriguessin, per exemple, o aquestes coses, no? Que el podria afectar a nivell emocional o a nivell altres nivells.
I llavors aquesta manera de transmetre aquests límits perquè aquests nens i nenes acceptin aquests límits, doncs tens alguna pista o alguna manera que ens pugui ajudar a com transmetre'ls?
L'ideal seria que fos transmès des de, des del el carinyo i la tranquil·litat i la serenor. És a dir, jo et dic això, que això és així, que, per exemple, no podràs veure més la tele, però no m'enfado amb tu, si no hi estàs d'acord. Hem d'entendre que els nens no hi estaran d'acord. Per norma, als nens no els agrada que els hi posem límits, òbviament, perquè va en contra de la seva naturalesa d'independència i exploradora. Per tant, ho hem de donar per fet que no hi estaran d'acord. I això no ens ha de molestar ni ens ha d'indignar. Ells s'indignaran, però és que hi ha entrat dins dels plans. La nostra feina és transmetre aquest límit d'una manera clara, ser molt clars, és a dir, això no ho podràs fer. Oh, és que a vegades els pares em diuen, oh, però és que després plora. Bueno, i què, que plori? No passa res. Això no es pot fer. Tant si plora com si no plora, tant si és dilluns com si és diumenge. No ho pot fer, d'acord? Per exemple, picar. Oh, és que si li dic que no piqui, llavors... No, és que m'és igual, no pot picar, no? Potser amb el picar, o amb aquests temes de fer mal, les famílies ho tenen més clar. Però en tema de pantalles, per exemple, a vegades no està tan clar. Oh, és que si li paro la tele, llavors plora. És igual, però tu has considerat que el límit a la seva edat clar. De veure pantalles era aquest, no? Era, imagina't, un quart d'hora. Doncs aquest quart d'hora ets el primer, l'adult, el que l'ha de respectar. I això va a missa. O és que llavors s'enfadaria. No passa res que s'enfadi. Està bé, ell ha d'expressar la seva frustració i nosaltres hem de mantenir el límit. Aleshores, responent a la teva pregunta, com s'ha de fer? Tranquil·lament, molt serenament, però també d'una manera molt clara i molt consistent. I consistent vull dir que aquest límit no el mouré jo, perquè he decidit, hem decidit amb la parella o jo sola, que aquí hi havia la línia vermella. I aquesta línia no te la deixaré travessar. Tant si plores com si no, tant si t'està bé com si no t'està bé. La línia està aquí. Això és transmetre un límit clar i el nen potser aquell dia ho podrà protestar, però veurem com amb l'endemà ja no ho protestarà menys, perquè veu que el límit és clar, que és coherent, perquè no canvia depenent de si jo estic cansada o no estic cansada, o si estem d'humor o de mal humor. El límit segueix sent claríssim i consistent, i aquest límit, el nen, l'ajuda a tenir estructura, l'ajuda a sentir-se segur. I els nens necessiten molta seguretat. Per tant, fem-ho sense por, d'una manera clara, mantenint-los, però sense angoixa de pensar de, ai, no, perquè és una cosa bona que els nens necessiten. Els nens necessiten límits clars. Per tant, fem-ho amb tota la tranquil·litat del món.
I potser també és interessant, no sé, et pregunto, si aquests límits s'han de tractar abans d'estar al moment, no? És a dir, abans de que el nen... Exacte, no? És a dir, que...
Fer uns pactes,
això és ideal,
no?
Clar, això és ideal.
Perquè, clar, el moment que el nen s'està enfadant, potser no sé si és el moment... Bueno, més interessant de parlar en aquell moment, quan ell està...
Quan s'ha enfadat, l'únic que hem de fer és mantenir el límit, val? És a dir, que el límit estigui clar, i ja està. L'ideal és que, òbviament, li expliquem. Val? Mira, hem decidit, ara jo o qui sigui, hem decidit que la tele només la podràs veure aquesta estona, aquests dies. I si cal, li fem un calendari perquè tingui clar quins dies són aquests que li acabem de dir. I ja està, li expliquem i llavors simplement hem de mantenir el límit. I l'ideal, òbviament, és informar dels límits, però després aplicar-los. Perquè hi ha vegades que informem, però després nosaltres som els primers que ens els saltem quan ens interessa, eh? Ui, però un moment que ara a mi em ve bé que tu estiguis distret perquè ara m'he trobat amb no sé qui i tinc ganes de xerrar-hi, doncs mira, deixo el mòbil. I llavors no volem que ens el reclamin en un altre moment. No, això, els nens i la incoherència no van gaire de la mà. Per tant, els pares hem d'intentar ser el màxim de coherents possible, perquè si no ells ens troben totes les incoherències del món i no les entenen, òbviament.
Clar, aleshores, el model que tenen dels educadors, pares, mestres, poden ser un bon reflexe que ajudi a acceptar-los, no? I a respectar aquests límits.
Això és l'ideal. Els pares, els educadors, hem de ser l'exemple. Hem de ser exemple. I això, clar, és molt obvi, no?, d'una banda, però també és molt difícil, perquè a vegades nosaltres som els primers que no tenim límits propis, no? Que, per exemple, li diem, imagina't, que, jo què sé, això, agafant un altre cop el tema de pantalles, que ara està molt en voga, perquè amb la pandèmia això ha pujat moltíssim, el consum de pantalles, doncs imagina't, no?, li diem que no pot estar tot el dia demanant o reclamant pantalles, però ens veu tot el dia amb el mòbil, no? Sí. Ens veu tot el dia amb el mòbil i no treballant, precisament, ens veu fent de tot. Llavors, si no som exemple, no podem demanar ni exigir el que nosaltres mateixos no som capaços de complir.
Sí, sí. I després, que també un altre factor que pot entorpir és el fet de que un nen estigui a molts nuclis, amb contacte amb moltes persones diferents de la família, per exemple, amb avis, amb tiets, que cada un té uns rols diferents, unes exigències diferents, no? I aquestes coses també pot influir.
Això influeix moltíssim, no? El que passa que al final els nens, el referent més clar és el que hi ha a casa, eh? Els adults de referència que tenen seran els seus progenitors. També és veritat que hi ha, ara no tant, perquè estem en pandèmia i la situació és la que és, però abans hi havia nens que passaven moltes hores sent cuidats pels seus avis. Uh-huh. Aleshores, clar, també els avis acabaven sent un referent molt important a les seves vides i això feia que a vegades, doncs, que si els límits eren molt diferents d'una casa a l'altra, doncs clar, els nens es fessin una mica un lío. Uh-huh.
I després també, tot i que ens hem quedat que no generalitzaríem, si tenim en compte potser aquest avui en dia, no? Que anem molt enfeinats, anem de pressa, a vegades els horaris no acaben de ser compatibles o no coincideixen, tot això complica una mica aquest posar límits i sobretot fer que es compleixin?
Sí, sí, sí. Diguéssim que vivim en una societat on ser pares i mares és una feina de risc, una mica, eh? Perquè la conciliació, les hores de treball, tot fa que, bueno, que no és fàcil, no és fàcil. Moltes famílies, els adults que viuen a casa, no tenen ni un segon per ells, ni un segon per la parella, no? Mm-hmm. Llavors, tot això és molt desgastant. I si hi sumem que pots tenir dos o tres fills, això, l'entrega que requereixen els fills i el fet de que hi hagi molt poc autocuidado i que a vegades no es pot ni parlar amb la parella per acordar quins seran els límits que tindrem a casa i anem una mica a salto de mata, això, clar, no ho fa fàcil, no? I llavors passa aquelles coses que la mare posa un límit i el pare és el primer que se'l salta, o al revés, no? I llavors els nens ja veuen que un és més consistent que l'altre, llavors comencen a buscar les seves estratègies amb els dos progenitors per sortir-se amb la seva, no? Però és que a vegades no hem tingut ni temps amb l'altra persona de poder-hi parlar i dir, bueno, a veure, amb aquest tema com ho farem?
No, no, i més ara que actualment hi ha moltes parelles separades, trobo que tot això encara s'agreuja més, no? Perquè si ja és difícil dins d'un nucli familiar més tancat, ara imagina't quan hi ha parelles.
Sí, que cada, no? Sí, sí, que cada van a casa el pare i el pare ho fa d'una manera i van a casa la mare i ho fa d'una altra, no?
Sí, sí.
I els límits són diferents a cada casa. Això passa. Clar. També és veritat, jo soc filla de pares separats, eh? I en tinc 44, vull dir que fa molts anys que això està passant. No és nou, eh? Potser sí que ara hi ha més parelles, però bueno, això no és nou, ha passat sempre. I també passa a casa els avis i passa... Però al final els nens, doncs, bueno, també acaben aprenent que cada adult gestiona les coses a la seva manera de veure-ho, no? I és també una forma d'aprenentatge, jo crec. Sí que és veritat que a vegades el fotut és quan els límits són molt contradictoris. I a una casa hi ha aquest, i a l'altra aquest límit tothom se'l salta, no? Que la informació que donem és com molt... és molt contradictòria i els nens, sobretot els més petits, doncs clar, no acaben d'entendre, no? Perquè una casa sí, a l'altra casa allò no, no? O perquè la mare amb això es posa molt, molt estricta i l'altra no, no? Llavors pot donar una mica la sensació de poli bueno i poli malo, no?
Sí.
I això no seria lo recomanable. Però és que a vegades les parelles no es poden posar d'acord amb lo essencial. Per mi els límits són essencials. I clar, si una parella doncs s'ha separat, s'entén que bueno, ja tenien certes dificultats en posar-se d'acord amb temes i bueno, doncs és el que hi ha, no? I llavors aquell nen també haurà d'aprendre d'aquestes diferències.
Ens podries dir algunes tècniques bàsiques, tècniques educatives, per utilitzar de forma sistemàtica per aconseguir, no?, el treball aquest dels límits?
En quin sentit? A què et refereixes?
En el sentit de que es puguin, de que els nens i nenes puguin assolir-los de manera clara, no?, i sobretot que els acceptin.
És que els acceptin, hem d'entendre que a molts nens no, d'entrada, després ja els aniran acceptant, però d'entrada més normal és que no els acceptin. Val? Els aniran acceptant en funció de la nostra consistència i de que nosaltres siguem molt clars en que això és un límit, avui, demà passat i l'altre. No? I perquè també hem de tenir en compte, per exemple, no? A un nen de 2 anys, hem de tenir molt en compte l'etapa de desenvolupament del nen. No és el mateix un nen de 2 anys que pica que un nen de 6. Uh-huh. I el que hem de fer amb un nen de 2 anys o amb un nen de 6 que pica és molt diferent, perquè el nen de 2 no té encara la maduresa per tenir més autocontrol, per tant, hem de tenir molta més paciència i hem d'acompanyar-lo d'una altra manera. Hi ha un nen de 6, ja hi podem tenir molt més diàleg, podem fer joc de rol perquè vagi agafant més autocontrol. És diferent. Per tant, el que recomanaria als pares és que s'informin i es formin. A vegades ens informem més quan ens hem de comprar un cotxe sobre tens tipus raó. De cotxe que no pas quan hem de tenir un fill, no? I de les etapes de maduratives i de desenvolupament dels nens, a vegades no en tenim ni idea. I jo recomanaria als pares que intentin informar-se de en quina etapa estan els seus fills, quines etapes seran les que vindran més endavant, perquè que ningú es pensi que això s'acaba amb els 7 anys, vull dir, això segueix, i els límits els haurem de posar també a l'adolescència. Per tant, com més clars tinguem quines són les etapes per les quals atravessarà el nostre fill, més entendrem com és la manera d'abordar aquest tema dels límits depenent de l'edat. Per exemple, amb un nen de 3 anys no hi ha negociació possible, perquè el nen de 3 anys està en la fase egocèntrica i no pot negociar, perquè sempre ho voldrà portar al seu terreny. Un nen de 3 anys sempre vol guanyar, no pot cedir, no té la maduresa per entendre que en una negociació cedeixen les dues parts. Però un nen de 8 anys ja pot negociar i podem buscar un punt d'acord i podem dialogar i podem parlar-ne del dret, del revés. Per tant, hem de saber en quina fase està el nostre fill per, aleshores, adonar-nos i veure com podem transmetre-li que aquests límits són inamovibles i que és important respectar-los i per què. Amb un nen de 2 anys jo no li donaria aquestes explicacions. No. Per què? Perquè és massa petit, perquè no ho entendrà i perquè no li importa tampoc. Està en una fase que no pot assumir tot el que li explicarem i és una informació que no li convé. Ara, que no li convé, em refereixo que li és sobrera perquè és massa petit, però amb un nen més gran, òbviament, se li ha de donar aquesta informació. Per tant, el més important és que sapiguem en quines fases estan els nostres fills, perquè aleshores ens serà molt més fàcil veure com abordar el tema dels límits.
I amb un nen adolescent, perquè jo trobo que és el problema, per a mi, és un dels problemes més, una etapa més difícil, no?
Sí, bueno,
insisteixen i tornen i dius...
Sí.
I es reboten, sí. I és que...
És una etapa molt bonica, perquè estan començant a volar, no?, i és molt bonic, però alhora, clar, també és intensa. I aquí, en aquesta etapa, el més important és que hem de confiar una mica també en tot el que hem sembrat abans. No podem esperar a l'adolescència fer tota la feina que potser no hem fet.
D'acord? Aquí està el problema.
Clar, si estan acostumats, no?, a anar límits i anar-los acceptant, sí, i anar-los complint, suposo, clar, que l'adolescència és més fàcil, no?
Bueno, i sobretot si hem establert una relació de confiança, on el nen ha anat integrant que els límits que jo li poso no són perquè jo m'il·lumini i siguin arbitraris, sinó que realment ell veu que són pel seu bé i que aquests límits l'estan ajudant a portar una vida bona, no?, que l'afavoreix, sí, i que, a més, sap cuidar-se per si sol i que sap anar per la vida, diguéssim. Aleshores, quan nosaltres posem els límits també a l'adolescència, doncs, bueno, tenim més possibilitats de que pugui entendre que és la nostra feina, no?, com a pares, i bueno, pugui ser més fàcil, potser li diem això. Si nosaltres, per exemple, hem estat absents durant tota la seva infantesa, pel que sigui, perquè treballàvem sempre o perquè ens feia molt pal les etapes més primerenques de la infantesa, i hem passat molt de posar límits perquè no volíem enfrontament, no volíem conflicte, i hem anat escorrint el bulto, que es diu en castellà, clar, després no podem pretendre que als 15 ens faci cas. Perquè els 15 no ens farà cas. Val? Als 15 ja els hi costa a tots fer cas, doncs imagina't si ha vist que els límits ens podia fer la pirula anant i tornant.
No, no, que no és fàcil. Jo a vegades hi ha pares que diuen no, però és que això li he repetit 50 vegades. Jo ja n'estic cansat. I jo els dic, pues, pensa que això és tota la vida que hauràs d'educar, és això, és insistir, insistir...
Clar, i fa i gràcia al damunt, quan diem no? Això de... És que t'ho he dit 50 vegades, ja, però és que potser m'ho has de dir 1.000.
Clar.
I els pares sempre pensem a vegades que... Saps allò que deien de... només t'ho diré 3 vegades, una, dues... Sí. Que la de 3, no sé, que hi ha una cleca o alguna cosa. Clar, com si amb 3 cops ja fos suficient. No, no és suficient. I el Carles Capdevila, que a mi m'agradava molt,
ai, sí,
sempre deia que la gran feina dels pares era repetir el mateix tota la vida. Els límits és una cosa que s'ha de repetir sempre, 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 fins que el nen els ha integrat. Jo, per exemple, ara que tinc una filla d'11 anys, i pico, i mig, jo ja no li he de dir mai que renti les dents. És una cosa que ella ja té integrada.
Exacte.
Però tu no saps la de vegades que jo he hagut de dir hem de rentar dents.
Sí.
O sigui, ho he dit moltíssimes vegades. Però ara ella ja ha integrat, és una rutina d'higiene, sí, ella té molt integrada. Uh-huh. Això ja no ho he de repetir, ara he de repetir altres coses. Bueno, entra dins de la feina dels pares.
Sí,
hem d'entendre què és la nostra feina, repetir el mateix moltes vegades.
No, total, que la feina d'educar no és fàcil,
gent,
però té les seves compensacions.
Home, és que si no tindríem fills, jo crec.
Molt bé, Míriam, se'ns està exaurint el temps i bé, no et volem donar les gràcies per haver acceptat la nostra invitació, per donar-nos totes aquestes orientacions, recursos per poder ajudar tant a pares com a educadors a l'hora de posar límits, tant a infants com a adolescents, que com hem dit no és gens fàcil. I bé, esperem, bé, nosaltres hem estat molt a gust amb aquesta entrevista i esperem doncs, en una altra ocasió poder comptar també amb la teva col·laboració, que ha estat molt agradable.
Moltes gràcies, ha estat un plaer i quan vulgueu, una abraçada.
Gràcies.
Igualment, gràcies.
Adéu.
La Montse Mateu, el Manel Sales que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.